al dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
L'onada de calor d'aquest estiu ja comença a tenir conseqüències que van més enllà del malestar propi i personal. Les condicions extremes de calor i humitat condicionen fins i tot la manera com es poden executar obres essencials. Les temperatures extremes i l'elevada humitat obliguen a replantejar determinades tasques, especialment aquelles que requereixen un gran esforç físic per protegir la salut dels treballadors. I a Sant Lluís aquesta situació ha comportat la suspensió temporal de les obres d'urbanització de Binissafua Rotters durant aproximadament 5 setmanes. La decisió no afectarà ni el finançament del projecte ni la subvenció de 2,6 milions d'euros. Els treballs es reprendran una vegada les condicions siguin més favorables. Aquesta mesura és fruit d'un acord entre l'Ajuntament de Sant Lluís, la direcció de l'obra i l'empresa adjudicatària. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia Dia 3 Ràdio d'aquest divendres 24 de juliol de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Vale.
Ai, que són 3 dies, hija.
Avui és el Dia Internacional del Tequila.
Sí, és un despiporre total.
I una de les begudes més representatives de Mèxic, un dels destilats amb més personalitat del món. La seva història remunta a segles enrere i està profundament arrelada al paisatge i a la cultura de l'estat de Jalisco. Això fins al punt que el tequila només es pot elaborar legalment en determinades regions del país i a partir d'una única espècie.
Voz de la guitarra mía al despertar la mañana.
A diferència d'altres destilats elaborats amb cereals o fruita, el tequila neix del cor de l'atzavara blava, una planta que necessita entre 6 i 8 anys per arribar al punt òptim de maduració. Després de la collita, les pinyes es couen, es trituren, es fermenten i es destilen per obtenir una beguda que ha acabat convertir-se en un autèntic emblema de Mèxic. A Menorca de les atzavares no en fem tequila, però formen part del nostre paisatge. Les trobam a camins, barrancs i parets seques de l'illa. No són atzavara blava, pertanyen principalment a una espècie anomenada agave americana, coneguda localment amb el nom de pita o pitera. Originària del continent americà, aquesta planta suculenta s'ha arrelat en el paisatge menorquí, adaptant-se a la perfecció al clima mediterrani i als sols àrids.
Escales de Menorca, també.
Al final del seu cicle vital, l'atzavara en regala un moment de gran bellesa quan alça una imponent tija floral que s'eleva diversos metres cap al cel per florir abans d'acomiadar-se i començar un nou cicle. Axel Camarasa, bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Molt bé, l'atzavara, que és una planta que ha hagut d'adaptar-se a Menorca,
sí,
però que s'adapta molt bé a la sequera i a les condicions dures de la calor.
Interessant tenir-la.
Perquè té aquesta capacitat de mantenir la humitat a través d'aquestes fulles esponjoses.
Clar, clar. Ah. Doncs a veure si l'emprem més, que anem escassos d'aigua.
No et farem concurs avui.
Gràcies.
D'atzavares.
S'agraeix.
Com estàs?
Working Land.
Molt bé. Tot bé, notícies de sequera. Hem començat el programa fent referència a que s'ha aturat aquest projecte d'obres, d'aquests treballs que s'estan fent a Binissafua Rotters, però ja més temes que tractarem tot d'una sobre sequera, no, avui?
Sí, perquè ja fa dies que venim parlant de la manca de recursos hídrics. Les dades oficials ja evidenciaven el juny que la capacitat de l'aqüífer està força marmada. La Comissió de l'Aigua també es va reunir per mirar de prendre alguna iniciativa a nivell insular, però sembla que encara és del tot insuficient i que a mesura que avancen els dies i que, per tant, en plena temporada turística també creix la demanda, doncs l'escassetat d'aigua continuant es creix.
I s'ha difós un ban municipal per
part de l'Ajuntament de Mahó, que sempre és el que és pioner en aquest sentit i el que té una situació potser més delicada, ja demana obertament a la ciutadania que vagi en compte i que controli el malbaratament d'aigua i els consums, perquè si no la situació pot empitjorar.
Ara en coneixerem alguns detalls, tot d'una. Abans, però, fem un poc d'abans dels continguts del programa d'avui. Parlarem amb el batle pedani de Fornells, Carlos Roger, i la caixera batlessa Maria del Mar Triay, per saber si tot és a punt per l'inici d'un cap de setmana intens de festes de Sant Antoni a Fornells, avui capvespre, justament ja al pregó. També conversarem amb Antoni Sansaloni, president de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants, per conèixer com està rebent el sector de la restauració menorquí aquest projecte de llei del tabac que ha de prohibir fumar a les terrasses. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons. I ara sí, Axel, tot teu.
Doncs l'actualitat que passa avui, com dèiem, per la manca d'aigua a Mahó, que ha encès totes les alarmes, i és que els darrers dies s'han produït talls ja en el subministrament perquè el dipòsit de Malbuja, que abasteix, recordem, la meitat de la ciutat, està pràcticament buit. L'increment de la demanda ha fet caure els nivells al mínim fins al punt que les bombes no han pogut extreure aigua per abastir la població en certs moments. Una situació que preocupa l'Ajuntament, que ara ha emès un ban municipal en el qual demana obertament ja la implicació de la ciutadania per mirar de reduir aquest consum d'aigua. Del contrari, adverteix, serà inevitable programar talls de subministrament en els propers dies. Helena Costa és tinent de batlia de Mahó.
Que a dia d'avui estem en el 21%, per tant és una situació bastant preocupant i bastant alarmant.
Històricament el consistori, a més, ha comprat aigua de pous, propietat del Ministeri de Defensa, per mirar de reforçar i garantir l'abastament d'aigua en moments de màxima demanda com l'actual. Ara, però, adverteixen que aquest recurs també s'està esgotant.
Estem preocupats perquè aquest recurs extra s'està esgotant i, per tant, no descartam en un futur, si la cosa no evoluciona bé, pues tenir que prendre més mesures.
Costa adverteix que o es redueix el consum o s'hauran de prendre mesures que afectaran directament a l'ús domèstic. També és notícia un nou episodi, podem dir, en la polèmica pacificació de la plaça d'Esborn. L'advocat dels empresaris ha sol·licitat ara al jutge que habiliti el mes d'agost per no demorar més el retorn dels vehicles a la plaça. En els propers dies s'ha de resoldre el segon recurs de l'Ajuntament contra les mesures cautelars dictades pel Tribunal, que, recordem, obliguen a restablir la circulació per la plaça i deixar sense efecte la seva pacificació. Si aquesta decisió, però, es demora, i tenint en compte que l'agost és a tocar, la seva aplicació es podria endarrerir fins després de l'estiu. Sentim l'advocat dels empresaris, Víctor Carrera.
Tiene pendiente una resolución que en principio debería dictarse a lo largo de la semana que viene, pero que ya veremos a ver si se dicta o no. Después, el mes de agosto es inhábil. Nosotros hemos pedido a ese mismo tribunal de instancia que habilite el mes de agosto precisamente para intentar que la sentencia se cumpla. Puede ser que llegue una resolución en esos términos en estos días o puede ser que ya saltemos a septiembre.
Mentrestant, amb la pacificació en marxa, els empresaris adverteixen que continuen patint pèrdues econòmiques i per això reclamen indemnitzacions, una proposta per mirar de negociar amb l'Ajuntament, però que ha estat rebutjada. Entre les mesures que els empresaris han posat també sobre la taula per mirar de retirar la demanda, hi ha també la construcció d'un aparcament subterrani i la creació d'un carril de circulació per a l'interior de la plaça. Tot, però, s'ha rebutjat.
Pràcticament tot se rechaza. Bueno, pues a partir de ahí, lo que dijimos fue, oiga, nosotros no vamos a seguir con esto. Si nosotros pedimos una propuesta para negociar y en vez de una propuesta, lo que se nos traslada es una respuesta negativa a la que nosotros formulamos, Pues así no hay manera de ponerse de acuerdo.
Per aquest motiu, els empresaris demanen a l'Ajuntament que faci pública la seva proposta i que els ciutadans valorin aleshores la voluntat de diàleg de cada una de les parts.
I novetats esportives, Excel?
Sí, també, perquè l'Estia de Menorca ha anunciat fa tot just una estona el fitxatge d'AJ Slaughter. És un jugador nord-americà amb passaport polonès que té experiència al més alt nivell. Amb 38 anys, l'escorta ha jugat amb equips com el Panathinaikos, l'ASVEL Villerbon, amb qui va guanyar Lliga i Copa de França, també el Gran Canària en dues etapes, en una de les quals va aixecar l'Eurocup, i el Casademont Saragossa de l'ACB, entre d'altres. L'any passat va jugar a l'Anuil de Polònia, on va fer una mitjana de 9,3 punts per partit. El jugador disputa actualment la Lliga Mexicana amb l'Astros de Jalisco i la seva incorporació a l'Estia es farà efectiva una vegada finalitzi aquesta competició sud-americana com a màxim a finals de novembre. Slaughter es converteix així en el tercer fitxatge de l'equip i el cinquè jugador de la plantilla.
Dues i mitja, tot això i més a l'informatiu.
Correcte, ampliarem aquestes i altres informacions.
Fins després, bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
Adéu. I pel que fa al temps, avui ens espera un cel un poc enterbolit per alguns núvols i pols en suspensió i molta calor. Des de fa uns minuts, a les 12 del migdia, hi ha hagut l'activació d'un avís groc per temperatures molt altes que es mantindrà fins a les 8 del capvespre. Vent entre fluix i moderat de llebeig i migjorn. I previsió per al cap de setmana. Demà dissabte, cel més tapat, amb predomini de núvols mitjans i alts, temperatures molt elevades, amb màximes de 34 graus i nit especialment càlida, amb un termòmetre que no baixarà dels 27. El vent canviarà de sud a tramuntana, amb un avís groc actiu durant tot el dia per rissagues. Va, i diumenge, una treva tanta calor, hi ha prevista una baixada important de les temperatures que oscil·laran entre els 21 i els 30 graus, amb vent moderat de tramuntana i gregal i brises costaneres. Són les 12 i 16 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca. Fet a casa.
Avui capvespre, a les 8 i mitja, al castell de Sant Antoni de Fornells s'hi farà el pregó de les festes de Sant Antoni 2026, un pregó a càrrec enguany de la pescadora fornellera Lina Rosselló i que marcarà l'inici d'un cap de setmana d'alegria, d'emoció, de tradició, de veïns, visitants, caixers, cavallers i cavalls a les places i carrers del poble. Tenim comunicació amb en Carlos Roger Batla Pedani i president de la Junta Local de Fornells. Bon dia, com va?
Molt bon dia, molt bé. Tot a punt ja.
Tot a punt, de res preparatius. Avui matí em deies col·locant coses. Quines coses col·loques?
Sí, ara estem ja col·locant tot el tema d'espregó, també l'avituallament, diguem, dels caixers, coses per amunt i per avall. El dia abans de les festes pot ser més estressant.
Xerrem de res preparatius, però ja fa setmanes que feis activitats de tota mena.
Sí, des de principis de juliol, ja amb un ampli programa d'activitats culturals, esportives i socials, que han organitzat tant les entitats del poble com l'Ajuntament, que això enriqueix molt la vida cultural, social de Fornells, i tothom està molt content amb aquest programa.
Pregó de l'Ina Rosselló, un poble mariner com Fornell ja ha de donar veu als pescadors que encara avui surten a la mà, malgrat totes les dificultats i pegues, eh?
Sí, la Junta Local de Fornells va proposar l'Ajuntament a l'Ina Rosselló com a pregonera perquè, a part de ser l'única dona que es dedica en aquest sector a Fornells, volem retre homenatge, diguem, a les arrels, a la identitat del poble de Fornells. I quina millor manera que farò que donant veu, donant el tret d'inici a les festes, que a una pescadora del poble.
I has pogut parlar, saps si està molt nerviosa o no?
Sí, està un poc nerviosa, sí, perquè tampoc a ella li agrada molt xerrar en públic, però, bueno, ho està fent molt bé, ja té tot a punt. No estarà tota sola, en el pregó l'acompanyaran dos
pescadors. És bé que l'acompanyen, sí.
Sí, dos pescadors jubilats que l'han ajudat molt en els seus inicis i ella ha volgut comptar amb ells també com un homenatge cap a ells per haver-la ajudat en els seus inicis.
Alguna novetat enguany pel que fa a organització o mesures de seguretat?
Sí, amb la Junta de Protocols, donada la calor que farà aquests dies, ja va decidir aquesta setmana, que és diumenge de Sant Antoni, suprimir una volta ja directament. No està pendent des del darrer moment si suprimim o no suprimim, sinó que la Junta de Protocols vam decidir ja directament suprimir una volta, de tal manera que el diumenge hi haurà dues voltes i canyes, i no tres voltes i canyes com és habitual.
Ara preparàvem la previsió meteorològica del cap de setmana. Sembla que dissabte farà molta calor, moltíssima calor, però diumenge hi ha com una treva. Sembla que baixen les temperatures i no superaran els 30 graus i, a més, hi haurà brises marineres i sembla que tindreu un poc de respir.
Exacte, esperem, aprofitant molt d'aquesta tramuntana, petita tramuntana també que caracteritza el poble, i esperem que amb aquest airet també les temperatures baixin un poc i els queixers també estiguin un poc més aliviats, perquè els queixers ja que recordareu que van ben trajejats i suportant-se calor, i això és molt d'admirar, i per tant esperem que amb aquesta petita brisa marinera que hi haurà diumenge es puguin aliviar un poc les temperatures tant dels propis queixers com dels cavalls.
Es compleix enguany el segon any de l'actual bienni, per tant tenim uns protagonistes que parteixen d'una certa experiència anterior i d'unes emocions ja viscudes i conegudes.
Sí, enguany tancant bienni, repeteixen, Isaac de Fulloler, que ja és un històric de les festes de Fornells, que deu dur més de 15 anys segur sent Fulloler de les festes. La Carme Guàs repeteix, la caixera Vallesa, que recordem que no és regidora, sinó que és membre de la Junta Local. Però sí que enguany tenim una novetat, i és que el caixer Pagès, que va sortir l'any passat a les festes, va abandonar el lloc on estava ell i vam haver de canviar de caixer Pagès, i ara comptam amb en Pedro Marquès, que és del lloc de les Casetes Velles, que tindrà l'honor, diguem, de ser el caixer Pagès d'aquest any de Sant Antoni.
Donant, per tant, la benvinguda a en Pedro Marquès a aquestes festes de Sant Antoni d'enguany. Qui s'hi repeteix és, com dèiem, la caixera Vallesa, Anna Maria del Mar Triaia, qui volem aprofitar per saludar. Maria del Mar, bon dia, com estàs?
Bon dia, bé.
Amb quins records, amb quins moments viscuts l'any passat arribes d'aquest segon any com a caixera Vallesa?
Amb molta il·lusió i ganes. Però, bueno, sempre en respecte a tot, el que és, perquè les festes, bueno, són... has d'agafar en calma.
Els nervis hi tornaran a ser, o creus que aquesta vegada podràs gaudir de la festa, encara que sigui un poc més de serenor, no?, que suposa tenir aquesta experiència.
Home, jo supos que sí. Bueno, els nervis sempre hi són. El que passa que, bueno, ja jo, com que aquest càrrec l'any passat va ser el primer any, clar, no sabia exactament, vull dir, encara que tu ho veus cada any com ho fan els altres i ho segueixes i tot, clar, farò tu, coses no sabia exacte que com anaven. Clar, això sí que ja, bueno, ja sé on vaig i sé sabré un poc més com anar i tot, però, bueno, els nervis i aquestes coses sempre hi són.
Et va donar bons consells en Carlos quan el vas rellevar l'any passat com a caixera Vallesa.
Eh?
Sí, et va donar bons consells, en Carlos Roger.
Encara,
l'any
bueno,
passat.
Sí. Mira, ja, ni res, si me va dir res, no me'n recordo. Però, bueno, ell sempre és molt positiu. Tot anarà bé. Ell, bueno, sí que recordo una cosa que me va dir, mira, Marc, si jo ho he fet, Tu pots fer, que jo no he, no he, ell era ben novato, perquè no, bueno, novato no havia fet, no havia sortit mai en cavall, havia anat a entrenar i tot, però bueno, era una cosa que potser sí que ell no havia fet mai, i ho va fer superbé també.
Sí, record que en Carlos t'explicava, no?, com va haver de fer aquest aprenentatge express per poder
Exacte.
Fer de caixer bala, Carlos?
Sí, va ser una locura.
I com ho vius ara des d'aquesta altra perspectiva, com a president de la Junta?
Ara ho he vist millor, sense l'estrès aquest que caracteritzen els caixers i sobretot en el caixer balda, però ho he vist d'una altra perspectiva també amb molta responsabilitat, perquè ho he vist ara com a, damunt l'escenari com a balda pedani de Fornells, i també és igual d'intens i de motiu. Sí, és una altra perspectiva totalment diferent a la que viu des de dalt d'un cavall o des del mig de la plaça, diguem.
Maria del Mar, ja ens avançava en Carlos alguna novetat pel que fa a mesures per, d'alguna manera, assumir entre tots aquesta calor que està fent aquests dies. Quants cavalls i quants cavallers hi ha inscrits i formaran part de la colcada aquest any? Com es distribuiran per tandes? Dóna'ns un poc d'informació.
Sí, bueno, això és que ho sap millor en Carlos, però
sí,
bueno,
eh?
Són uns 52, això, per tanda.
D'acord.
Vull dir, una cosa, uns 50 i pocs. I inscrits són 64 o alguna cosa així, vale? Uh-huh. Però cada tanda som uns 51, 52.
D'acord. Tots dos heu viscut les festes de Sant Antoni des de fiets, des de que teniu ús de raó pràcticament,
sí.
I heu viscut també aquesta transformació de Fornells al llarg dels anys. Quin paper, com descriuríeu aquest paper, aquesta funció de les festes com a punt de trobada entre residents, visitants, tradició marinera, identitat, Carlos?
Pues, jo crec que he vist des de sempre, diguem, perquè no arriben els 30 anys i bueno, és algo que ja tinc assumit, que són uns dies de retrobament per tothom, de família, amics i residents que viuen 2, 3, 4 mesos a Fornells, i és un moment aquest d'estar tots junts i d'obrir les portes de casa com si fóssim tots de la mateixa família.
Maria del Mar.
Jo, és una cosa molt emotiva. Vull dir, a part de que en els actes així més de poble te trobes... Així que, encara que Fornells és molt turístic i molta gent, com jo mateixa, molt d'anys, com que fas feina en aquests dies, no pots disfrutar tant. Però bueno, sí que hi ha els puestos, el primer toc, aquestes coses, te trobes molt amb la gent del poble. Després te retrobes amb els estiuetjants de cada any, de molta gent que repeteix, molts que són residents o que tenen una segona residència aquí. Clar, tot això fa que sigui emotiu, que tu penses, bueno, t'emociona veure la gent de cada any. I bueno, i després Fornells té la peculiaritat que és de vora la mà, i això ja, només això ja és espectacular.
Hi ha algun moment que esperis amb especial emoció, Maria del Mar, enguany?
Uf, mira, no, mira, ara m'emociono perquè és que no ho sé, ho estic... Pensa, arribes, començament, clar, jo ara tinc... L'any passat no tenia cap record, ara tinc el record de l'any passat, i clar, és, jo només recordar-ho, ja m'emociono, i no sé, vull dir, la sortida de ca nostra, mo mare, en la gent del poble, això per això va ser molt emotiu, i no sé, guai, com ho... Mira, és que no puc. I, bueno, hi haurà moments, crec que, clar, el Fabioler és el meu nebot, això ja, només que, clar, ja t'emociona sentir el primer toc de Fabiol, i a més, que jo me vengui a cercar i sigui el meu nebot, doncs, bueno, això també és molt emotiu. Jo, aquestes coses, doncs, quan veig el meu germà, clar, jo vaig començar a sortir amb el meu germà quan jo era joveneta. Clar, tinc el record de sortir amb ell a les festes. Ara no tenir-lo en el meu costat i tenir la capellana, clar, però és com molt diferent. Però tot és molt emotiu, però jo tot és molt emotiu, perquè jo les festes de sempre es de visc amb molta emoció, perquè penso que, bueno, que les tradicions s'han de mantenir, i fa, el que ho fa possible que se mantinguin són els veteranos, la gent històric, la gent del poble de tota la vida, i la gent jove que ho vol seguir, perquè si no hi ha això, i si nosaltres com a poble no transmetem aquestes tradicions i aquesta emoció, clar, que això no se'n vagi, que no se perdi.
Gràcies per compartir-nos aquestes emocions, Maria d'Alma. Molt agraïts. Carles, en el teu cas, alguna activitat que hi hagi enguany prevista o que ja de sempre et dugui algun record?
Sobretot, et diria que el joc dels capellets, sí, que és un joc que tots els joves que som de Fornells hi hem participat, i també inclús et diria, bueno, el moment de les canyes verdes, és el moment de Saleo, de quan els caixers agafen la canya, que és el moment més emotiu per tot el poble, perquè molt de caixers, quan agafen la canya, es posen a plorar o miren al cel, en recordo un familiar o amic o vací que ja no hi és, i per això és un dels moments més emotius que hi ha a qualsevol Saleo de Menorca.
Moltes gràcies a tots dos, Carlos Roger, Barla Padani, president de la Junta Local de Fornells, Maria del Mar Trià i Caixera Batlessa, moltes gràcies. Recordem avui a les 8:30 el pregó de Lina Rosselló amb concert posterior de la banda de música d'Es Mercadal al Castell de Sant Antoni, i a partir de les 11 de la nit al carrer de la Mà, gran revetlla d'inici de festes amb l'actuació dels grups No hi som tots i Fandango All Stars. Que vagi tot molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga.
Adéu. Bon dia.
Adéu. Bon dia.
Adéu.
I de Fornells anem cap a Senitja, al cap de cavalleria, perquè en Pep Riudavets, president de l'Associació d'Usuaris d'aquest port històric, ha volgut compartir amb nosaltres una bona notícia.
Bon dia a tots. Doncs sí, després de 24 anys de telefonades, de gestions, de reunions amb administracions, diversos partits, moltes entitats i molta feina de tota una junta, aquest cap de setmana les barques tornaran en el port de Senitja. I aquesta vegada tornaran amb un títol que els habilita per durant mínim 3 anys. No ha estat un camí llarg, però nosaltres considerem que amb un bon fi. Hi ha unes condicions mediambientals i estètiques importants, però amb les quals nosaltres hi estem totalment d'acord. Nosaltres no volíem un port esportiu, nosaltres volíem i tenim un port refugi per embarcacions tradicionals i per disfrutar de la mar a ritme de llaüt. Per tant, sí, molt agraïts a l'administració, o totes les administracions, perquè tothom ha posat el seu gra d'arena, i aquest cap de setmana, a poquet, les barques aniran tornant en els seus molls. Adéu a tots.
Gràcies, Beb, per aquest missatge. Una abraçada. Són les 12:32 minuts.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
Vetres Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo.
Quin gran concert ahir de Sílvia Pérez Cruz a Ses Pedreres de Sostal als Fosquets de Lítica. Concert on va estar en Silve Pons i tot d'una comentarem amb ell què li va semblar.
Estan escoltant El Dia Menorca.
Continuem amb més coses. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei del tabac, que ara començarà la tramitació parlamentària. La reforma preveu ampliar els espais sense fum a les terrasses de bars i restaurants, les platges, les piscines d'ús col·lectiu, les instal·lacions esportives i altres espais a l'aire lliure, a més d'equiparar les restriccions dels cigarrets electrònics a les del tabac convencional. Òbviament, la mesura ha generat debat entre les entitats sanitàries que la defensen per motius de salut pública i el sector de l'hostaleria i la restauració, que alerta de l'impacte que podria tenir sobre els negocis. I per això volem parlar avui amb Antoni Sansaloni, que és president de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants. Toni, bon dia.
Bon dia, tinguem.
Bon dia. Com s'ha rebut l'aprovació d'aquest projecte de llei entre els membres de l'associació? N'heu pogut parlar entre vosaltres, Toni?
Sí, hi ha diferents criteris, no? I per lo que és el sector de restaurants i això, pues, la gent ho té més assimilat, vull dir, nosaltres, per exemple, la gent és bastant correcta, vull dir, quan veuen que hi ha una taula amb fiets i això, quasi no els hi has de mastellir, la gent, vull dir, s'aixequen i no molesten de tirar fum a una taula que ja fets o és més respectuós, no? Ara, clar, amb el tema dels bars d'oci, em sembla que és massa restrictiu, no? Perquè el que són els bars de copes i això, pues, ja són gent més adulta i la veritat que tal vegada amb aquest tema sí que potser faríem unes al·legacions dient que potser no segons quin tipus de locals no faria falta ser tan restrictius, no? Ara, clar, veurem a veure com queda finalment aquest borrador que s'estan fent i a veure com ho acaben de decidir, vam.
Clar, perquè la dimensió del local, la distribució del local també condiciona, perquè al final hi ha bars que tenen les terrasses molt grans i els locals sota cobert molt petits.
Exacte. I vull dir, si són terrasses amples, descobertes, ventilades i això, a vegades em sembla que no és necessari ser tan restrictiu, no? Però, bueno, a veure si hi posen la mateixa mesura per tot o encara estan estudiant a veure com ho volen fer en això, no?
Per tant, no sé si penseu que realment una mesura d'aquest tipus pot acabar modificant l'hàbit, el comportament dels clients que acabin renunciant no sé, aquesta estona de passar un moment d'oci a les terrasses pel fet de no poder fumar, simplement.
Ja, amb el tema del que te comentes, que els bars aquí hi van expressament per anar a fer una copa i fer un xicarret i sot, a vegades ho notaran més. Ara, els restauradors d'anar a menjar, pues, s'estona de menjar com és normal, ningú fuma, no? I la veritat que potser els restaurants no se't veuran tant afectats com el que són segons quin tipus de locals. Per això, deien que no tot s'ha d'englobar dins el mateix pot i s'ha d'intentar veure si se pot acondicionar un poc cada puesto. Sí.
Fer la llei un poc a mida, no?, de cada cas concret, perquè sovint passa això, no? Quan es fa una normativa es fa massa genèrica i no es té en compte la realitat de cada territori, la realitat de cada negoci, i per tant la vostra demanda seria en tot cas no renunciar a aquest projecte de llei, no dir que no a la totalitat del projecte, però sí d'alguna manera que es tingui més en compte la lletra petita, no?, les particularitats de cadascú.
Exacte, vull dir que sempre hem d'escoltar dins la nostra associació, per exemple, clar, engloba des del que són bars, cafeteries, restaurants, bars d'oci, clar, i no tots tenen la mateixa estructura. Vull dir que nosaltres ens adequem dins la nostra associació a cada tipus de local i a les zones que ens demana cada local, no? I crec que ells també haurien de fer una reflexió i mirar-se d'adequar un poc a cada cosa el que pot ser més interessant, no? Perquè si també no es tracta de beneficiar a molts de locals, vull dir, tampoc no, la idea no acaba d'estar prou concretada, no?
No sé si recordes, Toni, quan es va prohibir fumar dins dels establiments. Tens records d'aquell moment? Com ho vas viure? Perquè també va ser una bona revolució en aquell moment.
Sí, home, la veritat que amb els restaurants la majoria de gent ho va agrair, eh?
Sí, eh?
Perquè, sí, menjant sí, perquè, clar, si tothom dinàs a la mateixa hora i tothom fagués els cafès a la mateixa hora, crec que ho podríem encara apanyar, però que un estigui dinant amb un bon plat degustant una bona un bon menjar i que tinguis un senyor que disfruta d'un puro, un habano d'aquests qui se nota que fumen, no? Clar, això també no acaba de ser prou correcte, no? Perquè el que està menjant encara no acaba de disfrutar del seu plat, no?
En tot cas, quan es va prohibir fumar dins hi havia l'alternativa de fumar de fora, ara sí que no hi haurà alternativa ni dins ni fora.
No, bueno, ja, però vull dir que la gent s'ha mentalitzat molt avui en dia, vull dir, viatjant per Europa ja no te queda altre remei que sortir a fumar de fora i vull dir que no, amb aquest tema, quan la gent acaba de dinar, aixeca, fa un xicarret i continua, no? Però jo, és això, diferenciaria molt el que és un tipus de local amb un altre.
Que quedi clar que no és una mesura d'aplicació immediata, estem ratllant d'un projecte de llei que ha de fer tot un curs de tramitació que probablement ni tan sols arribi a aprovar a la legislatura actual i, per tant, hi ha temps per parlar-ne. Potser hi haurà algun tipus de conversa amb entitats similar a la vostra de la resta d'illes o de més en fora, no sé si teniu previst algun tipus de reunió sobre aquesta qüestió, Toni.
Home, jo tinc fe en que s'hauran el que són els sindicats i les associacions hoteleres, les associacions de restauració, i contrastar idees, a veure si realment la majoria troba que està bé, pues, ho acceptarem, evidentment, però també han d'intentar pues, fer un poc de caliu amb a veure si hi ha diàleg i intentem fer un poc el que convengui a tothom, no?
I sensibilitat en un sector que està tocat, que sempre ha de patir les conseqüències de mesures o de factors externs que d'una manera o altra acaben influint. Com està anant aquesta temporada d'estiu, Toni?
Home, nosaltres vam fer un estudi a través de PIME i va sortir ben reflexat de com està anant la temporada, no? Els increments de preus són en tots els sectors, vull dir, els bitllets costen més, l'estància costa més, la gent vol un cotxe de lloguer que sigui un poc segur, un poc bo, i clar, el que nosaltres dins l'associació nostra, que hi ha diverses associacions, el que està pinxant més aquest estiu són aquestes, el que es diu Menorca Activa, aquestes excursions de cavall, de caiac, tot això, que és una oferta complementària que té el seu cost, i després en la restauració igual, vull dir, quan hi ha menys pressupost en tot el que dus gastat en les vacances, arribes a la part final, que has d'anar a menjar fora i això, si hi ha menys pressupost, doncs de 4 dies en surts 2, no? I t'organitzes d'una altra manera, i això és el que estem veient, que les excursions aquestes també, que costen el seu doblers per fer-se, que són guapes i són experiències bones per visitar Menorca, també estem veient que la gent apura més els pressupostos en gastar en coses d'aquestes.
Aquesta onada de calor eterna tampoc ajuda segons quins tipus d'activitats, clar.
No, exacte. La calor és un altre factor que enguany, per exemple, tot el que són locals que estan dins el poble, se veuen molt afectats que els migdies no puja la gent. Si la gent s'està refrescant a la platja o a una piscina o això, el fet d'haver d'agafar cotxe, moure-se fins al poble per anar dinant, la calor que està fent, pues, opta més per refrescar-se a la vorera i no es traquen a dinar. Estem pinxant un poc els migdies per el fet de que fa massa calor enguany.
Però cafeteries, bars i restaurants, al final la gran majoria tenen aire condicionat i per tant poden arribar a ser un bon refugi climàtic, que en diuen, no?
Sí, el que passa que també ara a l'estiu el que hi ha és molt de local petit i que tenen molta terrassa.
Clar, hi ha les terrasses, evidentment, no hi ha...
No, els vespres funcionen, sí, els vespres sí que funcionen, però al migdia no, dins el poble no hi ha qui aguanti i el turno dels migdia és el que està fallant, però bueno, això amb això no hi podem fer res, climatològicament cada any és diferent, però de cada vegada els científics ens estan dient que això ja no té volta enrere, i...
Pel que fa a personal, Toni, heu pogut cobrir enguany les places?
Sí. En principi anem faguent i sempre tenim problemes en temporada alta de trobar més gent i això, però clar, és el dilema sempre que tenim amb el tema de que la feina de restauració, pues, trobar gent que vulgui fer feines festius i dissabte i diumenge sempre és un sector que costa més, no? Però clar, el tema que un temps venia gent a fer la temporada i avui en dia, com que tenim altres inconvenients com és el tema de la vivienda, el tema de moure-te per aquí i tot això, pues, la gent opta per cercar altres feines a lo millor que no se hostaleria, no?
Molts són els factors que condicionen el sector de la restauració. Ara s'afegeix aquest altre, el del tabac, el de la possible prohibició de fumar a les terrasses, que n'anirem fent seguiment, Toni, quan vulguis en parlar i a veure com acaba. Moltes gràcies per atendre la nostra cridada.
Vinga, gràcies a vosaltres i a veure com evoluciona aquesta idea. Vinga, gràcies.
I bon cap de setmana, gràcies, una abraçada.
Igualment, adéu, una abraçada, bon adéu, adéu.
Estàs dándole a la gente esa verdad tuya.
Des de la capital política administrativa de Menorca.
Bon dia i bona hora!
Donarem pas a la capital eclesiàstica, representada per el senyor Silvi Pons.
No ha habido nadie como él.
Que ens xerrarà de xòfer de rum.
Y sobre todo, tiene ese sabor.
Més adequat.
La qüestió és menjar.
O més vigents, o més calents d'avui en dia.
Bueno, que
Silvi, saps què estic
fent?
Són... Digues, digues.
Qui sap que... No, anava a dir que teatreres són aquestes introduccions. Que teatreros en Toni, que teatreros en Jordi, que teatrero és tu, que teatreros som tots, Pere.
Tu més que jo, eh? Mira, estic, bueno, mira, saps què estava fent?
Qui sap?
Mirant
repassant
aquestes fotos.
De les festes?
No, repassant les teves fotos de Sant Martí.
Uf. De festa en festa, guany començat bé. Vas
com va anar?
Espectacular. Bé, molt bé. Jo només hi vaig anar dissabte de festes, eh?
Sí, però vas tenir temps de fer-te uns quants selfies, eh?
Sí, perquè saps que jo sempre crec que anar a les festes és una catarsi i després d'unes setmanes de feina amb aquesta calor i tal, trobar-te gent que només veus un cop a l'any i amb aquell somriure de cada any que ja t'esperen, que tu els busques per trobar-los... És una passada. I, evidentment, els cavalls, que és lo màxim. Ja sé que aquest dia estava entrevistant que si Sant Jaume, que si Sant Antoni de Fornell, ja sé, que els programes sempre hi ha un poquet de festes, eh?
Sempre. Vinga, som-hi, Silve, perquè hem de repassar aquesta crònica social menorquina. Tenim 10 minuts, anant pel tema 1. Per què començam, Silve?
Vine, començar parlant de teatre, perquè dimecres, és que si no és 7 de gener, un grup d'aficionats en el teatre van organitzar un homenatge a l'actriu ciutadellenca Magdalena Gunyalons. De Magdalena, bé, és una dona de teatre, del món del teatre, tota sa vida. Va ser l'any 1961 quan va pujar per primera vegada a dalt l'escenari. I la darrera vegada va ser el 2015, és a dir, 3 dècades fent d'actriu amb el seu home, José Serra, ja que es va deixar fa 4 anys. I na Magdalena ha estat una d'aquelles dames del teatre. El que vindria a ser una mica na Laura Pons per sa banda de Llevant, per sa banda de Ponent, sí. Na Magdalena Gunyalons, es podria equiparar perquè ha fet teatre, tot tipus de teatre i, bé, més de 55 anys de teatre espectacular. L'homenatge va consistir, a part de reconeixement dels amics i ses amigues del món teatral, amb un audiovisual on es veien fragments de les seues obres de teatre i fotografies antigues, però sobretot fragments d'aquell estil, aquells sainets que es feien abans i que alegraven sa vida sa gent. La Magdalena és, bueno, amiga meva, és molt bona gent, i la veritat és que es va emocionar molt i es mereixia això i molt més. Llarga vida en els actors i actrius del món del teatre.
Una abraçada a Magdalena Gunyalons per tot l'equip del Dia Menorca, d'un homenatge a un premi. Tema 2.
Ai, que onírica és aquesta música. Podíem estar, per exemple, mirant el cel. Podíem estar mirant el cel i mirant cap amunt. Podíem mirar el cel i mirar el cel de Menorca i també el cel de Galícia. Com ho lligues, Silvia Pons? Com ho lligues?
Com ho lligues, Silvia Pons? Com ho lligues?
Molt fàcil. Javier Ares, galaico menorquí, ha rebut el premi del Nouvè Congrés de Llarga Exposició que s'ha celebrat a Galícia aquesta setmana com a difusor de la cultura relacionada amb l'astronomia i el coneixement de les estrelles. Ja sabeu que la Menorca Starlight, si qualcú l'ha de representar, qual que ambaixador té, és en Javier Ares, aquest empresari menorquí que organitza activitats diverses com aquestes, ja sabeu, de mirar el cel. Va ser convidat en aquest congrés i, per sorpresa, va ser premiat. És la tercera persona que es dedica a la promoció de l'observació astronòmica. És que és un tema que fins fa 10 anys, per exemple, no se'n parlava aquí, Pere, te'n recordes?
Sí, no se'n parlava gaire, no.
I en Javier Ares va ser un dels primers en promocionar-lo, sí, primer des de les institucions, després a nivell empresarial, i bueno, i és que se reconeix aquesta feina de difusor de la cultura relacional, l'astronomia i el coneixement de les estrelles. Enhorabona en Javier Rares i hem d'estar molt atents a les seves recomanacions per dia de l'eclipsi.
Això és, se li gira feina, en Javier. Ja fa estona que fa actes de tot tipus, actes divulgatius, actes amb recomanacions de tota mena perquè aquest eclipsi el puguem gaudir sense cap tipus d'incident. Tema 3.
Dimecres, va ser dimecres, la Sala de Cultura de Sant Diego de Ló es va omplir per celebrar un acte institucional i popular a la vegada per commemorar el centenari de la concessió del títol de Ciutat a Ló. I això era una mica més la part, diguem, la part institucional. Miquel Àngel Limón, doctor en periodisme i historiador, va repassar el context històric en què a Ló l'any 1304 se li va donar... l'any 1304 es va fundar, se li va donar la ciutat, el títol de ciutat, i la part més popular va ser l'homenatge a 34 empresaris impulsors d'iniciatives vinculades amb el sector de Ló. Ja saben que Ló és ciutat universitària, però abans era ciutat industrial. Formatge, alimentació, calçat, metal·lúrgia, construcció, transport... Bé, en definitiva, 34 famílies de Ló, algunes ja amb els fundadors, que desgraciadament ja no hi són, però els seus fills i nets van poder recollir aquest reconeixement, i van acabar tots en el pati de la Lluna fent un fantàstic aperitiu en aquesta vel·lada dedicada al reconeixement de qui ha contribuït a construir el que és avui en dia Ló. Enhorabona en aquests 34 alaurencs i alaurenques empresaris i emprenedors.
Enhorabona a tots de Ló cap a Lluma Sant Estema 4. Compte'n, Silvia.
Llumassanes, mira, em sap greu donar aquesta notícia, però perdrà demà un dels seus símbols urbans més estimats. I no és ni menys ni menys, aquesta nota l'esperava, espera.
No, ara m'has deixat.
És espí que s'aixeca al costat de l'església de Sant Gaietà. És a dir, qualsevol que li ratllin de Llumassanes té aquella... visualitza aquella església amb espí, que, bueno, durant bona part del segle XX ha estat un lloc de trobada per seure a la fresca, per jugar... Bé, i per veure ses festes, un lloc inigualable. El capí centenari, però, està malalt. I l'Ajuntament de Mó ha decidit, amb un informe dels bombers, evidentment, que per motius de prevenció i seguretat s'ha de tallar. Demà matí es farà aquesta tala capí que ha vist passar tota la història de Llumassanes. Hores i hores ja han fet la gent assegut allà. Però, bueno, dissortadament ja fa temps va caure una branca, a poc s'ha anat fent i ja l'Ajuntament va comunicar ahir en els veïns aquesta decisió d'un arbre que ja pateix, que ja no pot veure aigua, és a dir, és per qüestions d'edat, sobretot. Però, bueno, perdem un símbol més, espero que hi sembrin alguna cosa i que d'aquí uns anys podem tornar a veure sombra al costat de l'església de Sant Gaietà.
I de seguir plantint algun arbre que creixi ràpid, per això, que el puguem veure. Sí.
I tant. Diuen que sembrar qui sembra un arbre sap que ell no seurà a la seva ombra, és una dita un poc poètica, però bueno, pel fet de sembrar-lo ja col·labores a que els teus nets sí que tinguin ombra.
I com era plantar un arbre, escriure el llibre?
I tenir un fill.
I tenir un fill.
Tenir un fill,
quantes
sí,
coses has fet tu?
Jo seré etern, doncs les tres coses.
Les tres coses,
he escrit llibres, he plantat arbres i he tingut fills, vull dir que...
Caram, Silvia, feina feta,
jo, per jo està fàcil, jo ja m'hi afegiria una quarta cosa, per ser immortal.
Quina cosa?
No ho sé, potser ha anat a totes les festes de poble, de Menorca.
Però això també ho has fet.
Sí,
ben cert. Ah, si alguna que no hagis fet.
Sí, ben cert. El que no he fet és cantar en sa veu de una cantant de dalt de tot, de Sílvia Pérez Cruz, que ahir vespre ens convidava tots a cantar Lítica, vaig assistir en el seu concert, i un moment donat ella va dir, va, canteu, per què no canteu més fort? I jo vaig xixiuejar, perquè no tenim sa teua veu, Sílvia estimada. L'escoltam?
Sí.
Por i malaltissa i a cada mot creuràs. Que pes un tros de vida i en cada mot creuràs.
Clar, és que estem parlant de Sílvia Pérez Cruz a Les Pedreres de Sostal, a Lítica.
Els Foscats de Lítica, que ens proposen durant tot l'estiu una programació que vosaltres ja aneu recomanant cada setmana. Jo normalment vaig a un únic concert cada estiu, i aquest estiu em va tocar, vaig apostar per aquest de Lítica, una organització excepcional, unes 500 persones, que és el màxim de cabuda que té, i un vespre fantàstic on va cantar cançons del seu darrer disc i també cançons de sempre, on va jugar molt amb el sentiment menorquí, va afegir lletres, va anar inventant, improvisant lletres relacionades a Menorca, mentre cantava, per exemple, una ranxera mexicana, i allà enmig apareixia Menorca i la nostra terra. Una persona, bé, de dalt de tot, recomano moltíssim que aneu a les Foscats de Lítica, igual que tot el que recomaneu, Pere, que sembla que no tenim prou estiu.
Mira, saps què recomanem avui? Un espectacle diferent, subaquàtic, aquasònic. És una proposta del Festival d'Arts Escèniques en Espais No Escènics, el Pedra Viva, que tenim moltes ganes de veure perquè són 5 músics que interpretaran una composició des de l'interior de dipòsits plens d'aigua, emprant instruments i tècniques vocals adaptats a aquest medi. Serà a les 10 de la nit, avui i demà, hi ha dues oportunitats, a Cala Morell, de Ciutadella. Silve, t'acomiades tu avui, 5 segons.
Vinga, va, aneu a veure aquest espectacle, que si és a Cala Morell estareu frescats, suar a la mà. Feis vida menorquina.
I festes, festes, el Castell i Fornells. Bon cap de setmana.
Festes, sí. I a riure, i a xalar, i a ballar.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. El sindicat Comissions Obreres ha presentat una denúncia davant l'IBASAL i l'Inspecció de Treball per les temperatures extremes que asseguren pateixen